Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Hola, molt ben trobats, molt benvinguts.
Compte amb la col·laboració de Maria Torrents. Maria.
Hola, bona tarda.
Josep Maria Joaneda.
Hola, molt bona nit.
Àngel Falqués.
Hola, bon dia i bona hora.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, en Jordi Massaguer. Què avui, Maria, quins convidats tenim?
A veure, que jo aquesta vegada vinc amb els meus apunts corresponents. Tenim el senyor Joan Arce, que ja va vindre la setmana passada, bueno, fa 15 dies, que és ginecòleg, historiador i molt amant del cinema, per lo que sabem.
Bona tarda.
Bona tarda. I després tenim el senyor Roser Lloberes, que ens posa el dia una mica dels viatges i de les avantatges que hi ha. I avui hi ha una pregunta que vaig comentar amb el senyor Àngel Falqués, que ens interessaria saber. Què passa si es posa malalt una persona amb una cosa, amb una malaltia una mica important? I estàs tu, per exemple, a Zimbabwe o a Tailàndia.
Bona tarda. O bon dia. Pels que ens escolteu al matí. A veure, lo important que passa, es cura tot, eh? És a dir, hi han hagut operacions i conec gent, inclús amb el cap un amic, gent de viatges que va tindre un infart a la Índia i el van operar, i a vegades subestimem aquests països, però realment hi ha molts països que els metges estan preparats igualment que com aquí, és a dir, el que és metge és metge, i molts països d'aquests estan formats a Europa, Estats Units, tenen molt, és a dir, em confiaria igual que amb els metges d'aquí, no? El que les infraestructures d'hospitals i això poden variar, són més senzilles i han costums diferents, no? Per exemple, a la Índia t'has de portar el menjar. En els hospitals no et serveixen menjar. O coses d'aquest tipus, no? És a dir, aquí estem molt ben acostumats, ens ho donen
tots. Els llençols, també m'han dit a vegades,
sí,
que t'has de
dur llençols. O estàs en una habitació amb més gent, això. Però jo crec que l'assistència, el metge, fa la seva feina bona. Jo tinc molta sort, i toco fusta, no m'ha passat mai res greu com per tindre algú hospitalitzat amb algú molt greu. Sí que he viscut casos indirectament els anys que vaig estar al RAC, que fèiem repatriacions de gent, me'n recordo un cas d'unes infermeres de Sant Pau, van tindre un accident a Tailàndia i va quedar una en coma. Clar, això és molt greu. I era al nord de Tailàndia. Llavors aquestes infermeres les van acabar repatriant amb un avió medicalitzat. Això, clar, si no tens una bona assegurança, no t'ho pots permetre. I sí que en aquell moment es va dir, o van comentar els metges, que si aquesta noia hagués quedat en l'hospital d'allà, probablement no hagués sobreviscut. Però clar, és per un tema de recursos, no?
Ja.
Però no poder per falta de bons professionals.
Clar, però sempre deu passar si estàs a la vora d'una capital, perquè si estàs a la Quimbamba...
Clar, bueno, aquest cas d'aquestes infermeres de Sant Pau, estaven al nord de Tailàndia i no va ser factible. Estaven a la Quimbamba. Però jo confio plenament en aquests casos, no? El que sí que és molt important a l'hora de viatjar és tenir una bona assegurança. Això és bàsic. I a vegades, gent que viatgem a l'aventura o de... Bueno, jo me'n vaig pel meu compte, no vaig a través d'agència. Jo sempre dic, el primer que has de mirar és tenir una bona assegurança, perquè si et passa alguna cosa realment greu vol dir una hospitalització amb un accident de cotxe, algun que et trenquis alguna cosa, tal, has de tenir una bona assegurança. I més si vas a Estats Units, o Estats Units, Austràlia, aquests països. L'altre dia em deia un client que tenia el fill a Austràlia i que havia tingut que anar al metge per no sé què, i la primera visita van ser 600 euros.
Clar. Hòstia, aquestes
per rebre't,
unes bromes pesades.
Per rebre't, 600 euros. Clar, és important, perquè sobretot la gent que viatja pel seu compte o que va al jovent, no? Que dius, bueno, me'n vaig un any i tal. Jo penso que aquest és una de les coses en les que un ha d'invertir diners. I,
ja no hi ha, per exemple, a l'Àfrica que trobis que t'envien el bruixot?
El bruixot, bueno, mira, ara us explicaré una anècdota, aquesta m'hi havia pensat. Vaig fer un safari aquí a Tanzània, ja hi havia estat moltes vegades i em vaig trobar molt malament. Havíem anat per celebrar l'aniversari del meu marit i vam portar una ampolla de vi. En aquella època podies portar de tot, no? I vam portar una ampolla de vi. I a la nit, a l'habitació, mano a mano, vam anar bevent, anar brindant, una mica havíem portat El dia següent em vaig despertar amb uns vòmits i una diarrea que no us ho podeu ni imaginar. En ma vida m'havia trobat tan malament.
Que havia fet malbé el vi, potser.
Espera't. I el dia següent havíem d'anar a fer el safari al cràter del Gorongoro, i el vaig dir al meu marit, ves tu, perquè jo ja ho he fet moltes vegades, ves tu, que no, que si no vens tu, bueno, al final vaig fer l'esforç d'anar-hi perquè ell no s'ho perdés. Bueno, vaig trobar, no t'ho podes imaginar, i hi havia uns que venien a nosaltres i em deien, això és l'alçada que t'ha fet mal. I jo pensava, bueno, l'alçada, he estat diverses vegades aquí, mai havia notat l'efecte de l'alçada, i vam cridar un metge. I com diu el meu marit, aquell metge només tenia de metge la bata blanca que me portava. Li vaig dir, mira, m'he pres això per la descomposició i tal. Doncs ja està bé, ja està bé. Bueno, sabeu què em va passar? Què tenia?
No.
A l'últim dia, fent el safari en el Serengeti, el guia em diu, mira, diu, aquests ocells d'allà són cigonyes europees. I dic, tate, ja sé què em passa. I va arribar el meu fill. Estava embarassada. Ah. Tot el mal és que estava embarassada. Estava embarassada. I vaig fer tot el que no es pot fer, això ens ho dirà el ginecòleg, empenya furgonetes, bots, de tot.
Venien de París, aquestes cigonyes?
Aquestes, formes, no sé, va venir del Serengeti.
Quan l'embaràs va bé, ja pots fer el que vulguis.
Això és el que em va dir
perquè
en
alguna
època.
Que ha volgut avortar feia de tot i no li passava res.
No li ha anat.
Nosaltres vam anar a l'aventura a Tanzània i vam fer safaris, però ens portàvem un metge i un d'allò, i un practicant.
I un enterramors, no?
No, i un practicant. I anàvem amb el metge portava tots els medicaments, tots, clar.
La veritat és que quan acompanya grups hi ha algú que es posa malalt, no? El que et passa més, doncs, són encostipats forts, descomposició i tot això. Per sort, en els grups sempre hi ha algun metge, alguna infermera, algun dentista, i jo sempre hi ha... delego, no? De dir, bueno, què podem fer o què fem? I sempre aturo el fet d'anar a l'hospital, doncs per lo que també hi ha un tema que és la comunicació amb el metge d'un país estranger, no? Que per molt bé que parlis l'anglès, jo això no és el mateix que aquí a casa.
És allò clàssic de que estàs en un restaurant i diuen, hi ha algun metge aquí? Llavors tu, Joan, si diuen això, què fas? T'amagues o...?
No estic.
No. Normalment, en els viatges, quan fem els viatges en grup, ja t'ho diuen d'entrada. Ja tothom et diu la professió, normalment. Mm. És a dir, el 95% de la gent et dona la professió abans de marxar. Quan hi ha metges, jo ja els dic, no ho digueu al grup, perquè llavors el problema és que cada dia al matí passen visita. M'entens? Tothom... Avui em sembla que em fa mal aquí el genoll, el dit del peu, el dit gran. Avui m'he aixecat que em fa mal. I li comenten en el que és metge. No? I llavors a la persona aquesta passa un viatge una mica...
T'explicaré una anècdota. Jo tinc dues germanes bessones, metges. I han fet bastants viatges les quatre germanes soles. I abans de pujar ens deien... feu a favor de dir que som peluqueres, perquè tothom ens explica els problemes ginecològics que tenen, els ser dones encara més.
És típic. I una altra anècdota, és a dir, un dels pitjors hospitals que he vist, no diríeu mai on era, va ser a França, i també no per un client, sinó per mi. Estàvem a Disney amb la família i em vaig entrebancar amb un cable d'aquests xiringuitos que porten, que venen, jo què sé, aigua o gelats i tal. I era la nit, el meu nano era molt petit, i me'n vaig anar de l'espectacle aquest de llum i so que fan a la nit, bueno, les carrosses aquestes. I me'n vaig anar i anàvem corrents, però el nano estava cansat, i vaig volar, em vaig entrebancar i vaig volar, i vaig picar amb la cara al terra. Em vaig clavar les ulleres, una de sang escandalosa, i el nano ha agafat a la mà amb 3 anyets, pobret. I bueno, em van portar com a un centre hospitalari que té el mateix Disney per coses, però em va dir, ui, no, això s'han de posar a punts, has d'anar a un hospital. Bueno, va ser un drama arribar a l'hospital perquè no em deixaven anar a deixar el nen a l'habitació amb el meu marit, em deien que me l'endugués a urgències, bueno, un drama perquè tot costava més diners. És a dir, el passar per l'hotel a deixar el nen costava més diners. És a dir, bueno, al final ho vaig averiguar-ho perquè ja em vaig veure al pergal, digués, igual, ja li pagaré el que faci falta, però jo deixo el nen. Això era la nit, clar. Bueno, me'n vaig a l'hospital i quan vaig arribar a l'hospital em va caure l'ànima als peus perquè era una cosa tan tètrica, tot era amb immigrants, que això vaig pensar, bueno, Rosa, imagina't que estàs viatjant en un país d'aquests que t'agrada tant i tal, però era una cosa cutre. I llavors em van baixar a baix amb un sòtano per posar-me els punts, que era com un, com si, saps quan baixes això a la morgue, que ja, bueno, una cosa,
fent-te l'autòpsia,
sí, molt depriment. I això vaig tindre la sort que també un cop més al RAC, i no em paguen, però reconec que és una bona empresa amb aquests serveis, jo havia trucat perquè era treballadora del RAC i vaig dir, escolta, em passa això, vaig cap, em porten a aquest hospital. I quan vaig arribar, el RAC ja havia trucat i ja m'estaven esperant, i no em vaig esperar més que el pensament aquest de dir, ostres, estic a París, perquè era per fer una foto, és a dir, no semblava que estigués a París,
però que havia,
no?
Ser un suburbi.
I sí, era, bueno, clar, a les afores de diners, però era tot, ja no era la gent, perquè a mi la gent no tinc gaire, no tinc gens de problemes amb la gent, no? Però era l'hospital en si. L'hospital en si, jo crec que aquí a Barcelona ni, bueno, ni Can Ruti, que és vell, és tan depriment.
Aviam, un cas que podria ser dur seria amb un vol d'aquests tan llargs que el gust posi molt malalt.
Tindre,
és quan llavors dius...
No, vaig tindre un cas d'una dona diabètica que quan van de viatge els diabètics sembla que deixin la diabetis a casa, i quan veuen els bufets aquells de m'esmorzars ho aprofiten tot. Doncs en l'avió de tornada va perdre el coneixement. I bueno, clar, a dalt de l'avió, que una persona perdi el coneixement,
no
és complicat.
No pots parar un avió.
I bueno, portàvem una doctora, que a més havia fet molts viatges amb mi, aquesta senyora, i la va socórrer ja ella. Però mira com som els humans, perquè som una espècie rara. Aquesta senyora anava al costat amb un matrimoni, companys de viatge. Els vaig dir, us importa anar amb uns seients que hi havia embutjats darrere i que ella es pogués tirar? Pues se'n van enfadar, se'n van enfadar perquè ells anaven en aquells seients.
Sembla mentida.
I no em van comprar mai més, ni n'he sabut mai més res d'ells, perquè es van enfadar perquè els vaig fer aixecar perquè la dona estigués més còmode al viatge i viatgés estirada. És a dir, realment l'espècie humana som...
Bueno, raros no, perquè aquesta setmana hem arribat als 8.000 milions.
Déu-n'hi-do.
Són pocs.
No, ja som suficients. Ahir vaig estar en una tertúlia de la Txell Feixas, que era la corresponsal de TV3 a Beirut durant 5 anys, i deia que ens hauríem d'extingir, no? Explicava que havia estat a Afganistan i va explicar alguns casos concrets de situacions que va viure i tal, o a Beirut en els camps de refugiats, i deia, ens hauríem d'extingir, no? I realment a vegades sí que...
I tu, Joan, com a metge, has tingut alguna emergència d'aquí, així és una mica...
M'he d'assistir amb algú a dalt d'un taxi.
Una mica curiosa.
Dotzenes n'has tingut, de casos raros.
No, dos només i amb el mateix viatge. Ah. O sigui, a l'arribar a Moscou estaven sopant i una de les guies, que tenies allò el que diu la Roser, que tenen la informació de que hi ha que fulanet és metge, l'altre tal, i va venir. Ja m'ha dit que vostè és metge, li puc fer una pregunta? Diu, sí. Diu, és que hi ha aquí un senyor que em diu que es troba malament, que té una mica de temperatura, i que li sembla que ha tingut ja alguna altra vegada que ha tingut una infecció d'orina. Bueno, a veure, què es pot fer? Diu, home, mira, primer... Si és una infecció d'orina, busquem un antibiòtic.
Tu ni vas veure la cara en aquest mal.
Sí, ah. Sí.
Va, era un senyor.
Era un senyor.
No.
I li donem un antibiòtic i res més. Però de totes formes, un consell. Vull dir, jo sóc ginecòleg, però de vies urinàries en tinc una mica, perquè la dona té més tendència a tenir infeccions urinàries que l'home, precisament per la seva uretra, que és més curta, hi ha més possibilitats d'infecció. Quan hi ha temperatura, ja no és una infecció baixa, està fent una infecció alta. Per tant, jo, el meu consell seria, si teniu assegurança, sí, sí, tenim, però jo sabia que tenien assegurança perquè era una cosa que havia signat abans de... És veure on pot anar i portar-lo de mal de matí, perquè ara li podem donar això, i si efectivament vam trobar un antibiòtic, curiosament un antibiòtic espanyol, que tothom ho desprecia, però que és boníssim, que és el famós monurol, que és fosfocina, i és un antibiòtic que s'elimina per vies urinàries i és una sola dosis, almenys per millorar. Bueno, l'altre dia l'havia millorat, però havia passat una nit fatal i no, a l'hospital. Va estar molt bé perquè es va quedar ingressat, després tenien que anar a Sant Petersburgo i agafar el tren aquell ràpid que va des de Moscou a Sant Petersburgo, i es va afegir ja a l'excursió. Per als 3 dies que vam estar per Moscou es va quedar ingressat a l'hospital. Després resulta que, imagineu-vos el que li dono la roda a la Roser, hi ha gent realment inconscient. Havia tingut una tromboflebitis, havia tingut un problema d'estómac i no es cuidava res. O sigui, vull dir que no, anava, vaig d'excursió. A l'ingressar a l'hospital, el metge rus va donar la casualitat de que estiuejava a Màlaga o una cosa d'aquestes, i parlava un espanyol molt correcte. I li va dir, a veure, és possible que sigui una infecció d'orina, però no em lliga una sèrie de coses. Farem primer un anàlisi d'orina, i sí, sí, en anàlisi d'orina sortia alguna coseta, però resulta que el quadre que estava fent era realment una altra vegada una tromboflebitis. I important. Li van donar heparina, etc., i després va estabilitzat i llavors es va afegir a l'excursió. La segona, en el mateix viatge. Estem visitant un monestir d'aquests dúplex, que són, saps que ara tenen un altre poder la Iglesia acollonant. O sigui, vull dir, a Rússia ara, des del Putin, l'Església té, jo diria, un altre poder inclús quasi superior a l'Estat, perquè tenen una organització increïble. I a més, són gent extremistes en la religió, o sigui, són ortodoxos, però es consideren hereus de l'Imperi Romà, o sigui, la primitiva Constantinopla que havia...
Els bizantins.
Exacte, els bizantins, ells consideren que són hereus seus i que llavors ells són els que donen les normes de l'ortodoxia en relació i tu t'has de fer la senyal de la creu així, però d'aquí a aquí, perquè d'aquí a aquí és romana i això és quasi una blasfèmia. O sigui, coses d'aquestes realment curioses. I estàvem veient la pila bautismal, que és una banyera, perquè fan per immersió, o sigui, tenen que banyar-te per immersió. I una de les senyores que anava en l'excursió va pujar un graó i el capellà que estava a dalt, que estava explicant unes coses, bueno, que a través de la
guia,
traductora de la guia, ens anava explicant, li comença a fotre una bronca, que allò no es pot pujar, que allò només és per als mossens, que no sé quantes coses i tal. I ella es va espantar tant que va recular i va caure i es va donar amb el cap amb una cosa de mabre i va fer una ferida important. Clar, com jo havia parlat...
Va caure com la Roser, a Euro Disney.
Tenia una ferida, petita, però sangrava molt. I dic, home, jo si tenen aquí al monestir tenen per donar un puntet, li donem un puntet i no, i estalviem que tingui que anar, perquè això s'ha de donar un punt segur. Bueno, va parlar amb la guia d'allà, i la guia d'allà va parlar amb la supervisora del monestir. Saps la resposta que li va donar? Que li posi aigua bendita i prou.
No fumis.
Home, qual, sí, això va bé, a vegades va bé, eh? Bé, molt bé.
No els parlis de LGTBI ara a Rússia.
Canviem una mica el tema, que ja m'estic posant nerviós amb
tants metges,
tants metges i malalties. Què tenim, Rosita, per
sí, mira, tenim
per l'agenda,
sí, una mica d'agenda del que s'ha fet,
del que es farà i
sí, tot això.
L'actualitat.
Maria, comença.
A veure, el dimarts 22 de novembre, el president i vicepresident de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional, Física i Sensorial de Mollet i Comarca, Déu-n'hi-do, això es diu, a Dimo, tot això, van dur a terme una jornada oberta a tots els membres de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines per tal que experimentessin les dificultats que hi ha a l'hora d'anar amb cadira de rodes pel carrer del nostre poble. Jaume Girbau Vaquero i Josep Roca Santa Fe, president i vicepresident respectivament d'Adimo, van estar durant més d'una hora voltant pels carrers més cèntrics del poble amb l'alcaldessa Mercè Serratacó, el regidor Dani Fonoll, la regidora Laia Jordana i el regidor Pol Cabotí, per veure i viure totes les barreres arquitectòniques que encara queden per resoldre, amplada, alçada, voreres, rampes, etc.
Els regidors Daniel Fonoll i Pol Cabotí van fer tot el recorregut amb les cadires facilitades pels membres d'ADIMO, per tal de poder experimentar la situació voltant per la part de plana de Sant Feliu de Codines. Bueno, tan plana no, perquè els vaig veure pujar per la pujada de Can Rovira i déu-n'hi-do, haver sí. d'empenyar la cadira.
Sí, però empenya una cadira de rodes al carrer Amargura.
També, no hi van anar, em sembla, allà. Hi ha petits graons on no perceptibles pels caminadors, però totalment impossibles per les persones que es desplacen amb cadira de rodes. Una jornada molt profitosa i que ben segur servirà per saber quines són les dificultats a l'hora de moure's amb la cadira de rodes per Sant Feliu de Codines i quines són les seves possibles solucions. S'ha acordat amb els membres d'ADIMO de poder signar un conveni de col·laboració per tal que les actuacions que es facin per eliminar les barreres arquitectòniques a la via pública siguin comentades a fi que la solució sigui òptima per tothom. Diem que ens sembla que va ser el Josep Roca Sanfe, que és, si ell és paraplègic, vull dir que vam cadira de rodes, i no sé quin altre senyor eren... en què ells en porten aquelles rodes. S'hi van afegir els membres de l'Ajuntament que van, doncs, van cobrar amb ells, no?, perquè es vegués més els camins, els fallos.
Per fer-se la foto, per això, eh?
No, però jo els vaig veure passar per la baixada Can Rovira, que feien el vol. Si no van pujar pel carrer Amargura, em sembla que no, perquè si per cas ho hem sentit a dir.
Es van descuidar passar per allà on hi havia la parada del Xuia, que està ple de motos, i els cadires de rodes no poden passar.
No ho sé, però on van
han
passar.
Han de donar un vol, però, sí. Bueno, s'han de jugar la vida a la carretera.
Sí. Bueno, hi ha diversos puestos que tu no te'n dones compte, que és el que diuen ells, tu no te'n dones compte i en canvi una cadira de rodes no hi passa.
I hi ha llocs a Sant Feliu que la vorera és tan estreta que
tampoc
no pot passar ni un cotxet.
Ara, a part que si hi ha un cotxe aparcat encara pitjor.
I si vas a la Quintana, per exemple, que ja tinc un cas de fa pocs dies que va passar, que surt una de la botiga aquella que venen fruita, que va passar una cadira de rodes, no per la carretera, sí, elèctrica, si no per la cera, i no va atropellar aquella senyora perquè encara és jove, un bot, però no la va atropellar. Però bé, suposo que Sant Pancràs, el sant de les cadires de rodes, el devia protegir.
No, però ja em refereixo que no te'n fas pagues de lo que hi pot haver, no? Tu, com que vas bé, protestes per una cosa, protestes per l'altra, però no te'n fas el càrrec de lo que pot
no,
ser.
No, i a vegades és una tonteria,
sí.
el que puguin...
Mira, a la plaça mateix, la plaça de Sant Feliu, hi ha unes quantes baixades a les puntes que pots baixar amb la cadira de rodes. Van treure una mica el bordillo, inclús per tu baixar a peu et va bé, perquè no has de baixar l'esgró. Vull dir...
Has de vigilar no relliscar, perquè
bueno, però hi ha quan hi ha sorra una mica
hi ha una brana, hi ha una brana.
Però hi ha la brana que et pots aguantar
i que no hi hagi un cable.
Bueno, ja busqueu més pegues de les que hi ha, eh? Jo que vull quedar una mica bé i goita, has vist?
Espatlla en aquest colla.
Bé, llavors entenem, Maria.
A veure, aquest cap de setmana hi ha la gran recapta d'aliments, o sigui demà i demà passat.
No, és avui i demà.
Ah, és veritat.
Sí. És avui i demà.
Sí, perquè avui són 25.
Divendres i dissabte. Avui ja he sigut tot el dia i ara demà torna a ser recapte.
Que no heu cobrat la paga doble, senyores jubilades.
No
feu el dia que passeu.
A veure, Càritas Parroquial de Sant Feliu de Codines, entitat adherida al Banc d'Aliments, promou la recollida d'aliments per la gran recapta al poble, amb la col·laboració dels serveis socials, voluntaris... voluntàries evidentment de Sant Feliu també, i alumne de secundària dels centres escolars i establiments col·laboradors.
Aquesta campanya és clau per als bancs d'aliments, aconseguint gairebé 5 milions d'aliments que permeten proveir a les entitats d'aliments bàsics com la llet, l'oli i les conserves per un període aproximadament de 3 mesos. Jo m'he volgut informar a veure què feien, no, amb la gran recapta, i m'han dit això, que ells depenien del banc d'aliments i cada poble representa que recollia el que bueno, el que podia, no? Sí. Però tenia una quantitat de, ells en diuen banyeres, són bosses d'aquestes grans com les que posem la runa, no? Aquestes, aquests sacs grans.
Aquests sacs, sí.
Sí, aquests sacs, ells en diuen banyeres, i Sant Feliu, pel, per la gent que hi ha que necessita de Càritas, doncs, per exemple, si necessiten 10 banyeres, doncs, si no les fan, llavors hi ha un altre poble que els ajuda a tenir les 10. I si en fan 11, aquella la guarden perquè si hi ha un poble que no, no ha arribat en el computo, li donen aquella. Clar, però es queixaven que també estaven molt, molt col·lapsats perquè els hi faltava mà d'ajuda, perquè clar, si tu t'has de posar allà fora un supermercat i has de passar 5 hores amb pipa, en canvi si hi ha molt voluntari fan dues hores i la cosa no es fa tan pesada pel que recull.
Rosita, lo de 10 és que s'ha fet una cita 10 o ha sigut un
número
a l'atzar?
No, jo et dic un número a l'atzar.
Ah, perquè 10 és...
No,
10, no, m'esventaria saber que Sant Feliu...
No. No, ja, no. Jo és un nombre d'atzar, tampoc he matisat quantes banyeres necessiten. Vull dir, tampoc ho he preguntat ni ells m'ho han dit.
És un exemple, no?
És un exemple.
La parròquia és la, bueno, la sí. Càritas és parroquial, no? Aquí sí. Sant Feliu, que sí. No tot arreu
no,
és.
No, Càritas és parroquial. I clar, però com que depenen del Banc dels Aliments, doncs també poden fer això, no? I també són adherits a la Comunitat Europea. Saps? Clar que si Càritas no fos parroquial, depengués de Vic o d'algun país així, llavors els aliments també els hi poden arribar d'un altre cantó que no sigui l'hora de la gran recapta. Saps què vull dir?
I on estaran recollint?
Estan al Condis, a la porta del Condis, tot avui ja hi han sigut, i en el Bonària. I tu compres a dins el que
vulguis.
Vols, i quan surts els hi poses a la bossa. O de vegades ells ja et donen la bossa i entres amb la bossa, i ja omples la bossa, i quan surts la deixes.
Ara no té res a veure amb tot això, però m'han dit que el que abans hi havia allà a Can Dominguet, que hi havia el Condis, hi posen un altre supermercat.
Sí, sembla que posen un Coaliment, el que no sé si s'ha regit per gent d'aquí o si serà regit per paquistanesos. No ho sé, perquè no, això tampoc no m'ho han informat, però és un Coaliment.
A vegades dius això, paquistanesos, com si fossin de fora, però ara els paquistanesos ja són d'aquí.
Ara són d'aquí, però esclar...
Hi haurà més gent de fora, Sant Feliu, que no vagi a Sant Feliu.
És per matisar, no? De dir, bueno, serà regit per una gent o per una altra. Vull dir, no ho sé.
Serà obert 24 hores o no? Sí. Serà obert 24 hores o no?
Sí, o no.
Aquesta és la diferència.
Bueno, sí, també, vull dir que això no ho he entès, però també em van dir que els d'aquí no obrien perquè no volien, que podien obrir les 24 hores també. Em van dir. No ho sé si és veritat,
sí, ara és lliure els horaris.
És lliure, per això. Dir, no ho sé.
Que passa que les botigues petites, si són dues persones que les porten, no poden obrir.
Clar. No, i ells, com que en són més colla, o ells tampoc no tenen un horari.
Estan acostumats, és la
sí,
seva manera
no tenen
de viure
un horari.
I ho fan, clar, un Condis o un Bonària,
sí.
hi ha un màxim d'hores sí. per treballador,
sí,
és diferent.
Sí, en canvi aquí no demanen res.
Haurien de contractar molts treballadors, sí, imagino, i tampoc...
Sí. Sí, sí. Aquí no demanen.
No és necessari,
sí.
No?
Sí, sí.
Poden anar a comprar de dilluns a dissabte.
Jo vaig a la Bonària, bueno, vaig a tot arreu. Jo sóc faig molt poble, amb els paquistanesos, amb els que no. Jo sóc de les que vaig a totes les botigues del poble. I...
Ets una tastolletes, vaja.
No, jo considero...
Que... És una ideologia, oi?
No, hem de fer poble.
Exacte.
Hem de fer poble. Clar, si som un poble, doncs hem de fer poble. Jo vaig a tot arreu. Clar, vaig a la Bonària, jo diria que els hi falta personal perquè veig aquell xicot estressat de vegades. Tu saps el que és de despatxar-te, venir-te a cobrar, omplir estanteries. Però no se'n troba de gent. Si ell en demana, de gent. Però no es troba gent per voler treballar. I al final també acaben fent les 8 hores.
Si es paguessin més bé, on trobarien?
No ho sé, però poder els hi dona per tot, has de pagar molts segurs, sí, i moltes coses.
No és un problema només de diners, és un problema...
Jo diria que no.
No és un problema només
de diners. El problema és que està obert dissabte i diumenge.
No, però si pacten un horari...
Bueno, el jovent, no, el dissabte i el diumenge ho tenen sagrat,
sí.
No per anar a missa, no,
No ho sé, però fa consciència per veure l'estrès que porta aquell xicot, i dius...
Sí, jo he anat alguna vegada i...
Sí, porto un estrès.
Tens que esperar allà... I...
Sí, no, perquè està omplint estanteries o et ve a cobrar, marxa, et deixa allà, que dius, bueno, aviam, tot això és meu o és de l'altre?
És més que estrès, és quatre ja. Escolta, Rosita, es nota que tu ets una joveneta de la primera volada, perquè jo me'n recordo que quan tenia la botiga
hi havia la meva mare, sempre estava obert, fins a l'hora de dinar. Teníem la botiga, que era més petita, i al costat de la botiga havia el menjador, sí. I no tancàvem mai.
Sí, canviant molt, sí.
I la gent que anava a la fàbrica, les senyores que anaven a la fàbrica, abans d'anar a les Dugues, al turno de les Dugues, abans d'anar a les Dugues, ja passaven a comprar. I els que sortien a les Dugues, ja passaven a comprar.
Però fixa't que tot ha canviat.
I aquest dinar durava hores, a vegades.
Bueno, pues clar, tot ha canviat. El que és la gent d'aquí, doncs tot ha canviat. Allà, amb els...
Tampoc era lògic allò, i ara... I ara...
Sí, els pasquistanesos, vés-hi a les Dugues del midi, vés-hi a les 3, que està obert.
Però és que...
No dinen aquella gent.
Com que sou joves, ja ho torno a repetir, no us en recordeu que nosaltres t'estobríem el dimensi a la tarda, també.
Lluís, no em facis dir que me'n recordo que a la foto de la meva comunió me la van fer a casa teva.
Sí, bueno.
I vas quedar, la foto
vas
de la meva comunió.
Molt, molt guapa, perquè ho eres i encara
vaig quedar molt bé, sí, de veritat
aquell
que sí.
Aquell fotògraf era molt bo, sí. I tenim un bon retocador.
A veure, a mi no em va tocar ningú, eh?
No, retocador. Ah.
Escolti, senyora Rosita, el Festival Codinenc de Dansa, a veure què ens expliques.
Sí, sí, que és el dia 26, a les 6 de la tarda, bueno, a les 18 hores, que diuen perquè llavors em renyen perquè confonem el dematí amb el vespre, no? En la Fonteta. L'entrada és gratuïta, mira que bé. Durant l'actuació es podran gaudir de 6 danses de l'Esbart Codinenc i la participació de la Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Rosana. Sí? Estàs al cas, Maria?
Aviam, com has dit, de la Fonteta, vols dir el centre cívic, no?
Sí, el centre cívic de la Fonteta. Sempre el centre cívic és de la Fonteta, no? Clar. Hi haurà aquestes gitanes, es farà un sorteig d'una panera entre els assistents que vulguin participar. Ja que l'entrada serà gratuïta, doncs comprarem un nombre per la panera. L'organitza l'Esbart Codinenc i el centre cívic la Fonteta.
Molt bé.
Què més?
Després tenim un concert solidari per Càritas i Mans Unides. El diumenge 4 de desembre... del 18 a 20, sí, hem de dir-ho així perquè si ho diem d'una altra manera després no sap, pensa que és el de matí. Organitza la Coral La Ponzella, Església Parroquial i Campanar.
Bueno, aquí també solapem una actuació, no sé de qui és culpa, perquè nosaltres portem, bueno, jo parlo com a deixalles, portem a l'Ajuntament tots els actes que volem fer per no solapar ningú, però sempre surt algun altre que solapa. Però bé, és igual, cadascú té el seu públic.
Què teniu el 4 de desembre?
Tenim, el 4 de desembre tenim el Teatre dels Joves del Deixalles 81, Invasió. És una proposta sèria, potenta. Vull dir, si la faran bé o no, això ja en parlarem.
Parlareu del Putin?
No.
Que va invadir. Bueno, aviam... que em penso que estem a punt de trucar el Jaume Segalés.
Espera't, que ara veig que la fem el dia 6 de desembre. No la fem el 4. No ens assolapem.
Vale.
La fem el 6 de desembre. Ui, clar, que hi ha aquell pont.
Sí? Rosita,
exacte.
Rosita, portes
que ho has llegit bé, eh?
Portes els papers
molt llargs. Sí, sí, una mica. En el casal, per això, eh? No la Fonteta. En el casal ho fem nosaltres. Sí? Ara m'he adonat que... És que primer havia parlat del 4 i ara veig que devem haver passat en el 6.
Després de molts dies de no poder parlar amb el Jaume Segalés, sembla que ara estem a punt de trucar amb Madrid.
Qui és el Jaume Segalés?
Amb el nostre corresponsal.
És el corresponsal de Madrid que tenim nosaltres.
D'un programa Vivències.
De programa Vivències.
D'aquí 15 dies farem el corresponsal que tenim, sembla que a Nova York, no?
Sí.
En tenim una a Nova York.
Sí.
No, ara t'hi enviarem a tu de corresponsal ja des d'allà se'n fas.
A veure com funciona això. Hola, Jaume.
Hola. El Jordi ens ho fa. Ara.
Hola.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Quin temps fa per aquí a Madrid?
Aquí, bueno, hem tingut 2 setmanes de plujeta, però és aquesta pluja bona, que la nit cau fort i de dia 4 gotes, amb el qual perfecte.
Ah, perquè la meva dona deia, quan plou a Madrid, a cap de 2 dies plou Castellarsol.
El sogre diu que està fart perquè cada cop que el truquem amb la Rosa diu, aquí no cau una punyeta, n'ha gota l'aigua.
No.
Haurem de bufar, perquè si no, no hi ha manera.
Bé, què tal? Com va l'ambient per aquí?
Bé, home, bé. A veure, aquí, a l'ambient en general, és un ambient quasi nadalenc. Aquí pensa que a Madrid la temporada forta de turisme és ara. Comença des de mitjans de novembre fins al gener. I ara estan els hotels a tope. Avui estava amb una... Ara vinc d'un congrés que he presentat del tema de càncer i això, i hi ha com 300 persones, demà venen 600 més, i no trobaven hotel. Han hagut d'anar a pobles de les afores, perquè està ple. Llavors, clar, l'ambient ara aquí és, ahir van engegar les llums, van anar a l'Alenc, com a Barcelona, i ple de gent. Està maco.
Sí, ja ho diuen, de matí del cielo.
Bueno, no, a veure, realment, per exemple, a l'estiu, a mi m'agrada treballar a l'estiu quan estigui aquí, passes molta calor, molta més que a Catalunya, segur, no? Però vas sol a tot arreu, i la meitat dels bars, per exemple, pues, o si vas a dinar amb algú, pues, estàs ben atès, i això. Ara és el moment, pues, ara és com si anessis a la Costa Brava al mes de juliol o a l'agost.
Aquí, a l'agost, aquí, la gent, on va a la platja? Perquè, esclar, estan al mig, que van a la Corunya, a València... Aquí,
a València, a València.
Els divendres, la carretera de València queda sempre saturada, i la del País Basc, sempre. O sigui, els divendres tothom marxa i el diumenge tothom torna. Jo quan anem a la Casa de Burgos, per exemple, o surts el dissabte al migdia, que ja no hi ha cues, o si no, és una bogeria. I el diumenge, per exemple, o tornem dilluns de matinada o tornes diumenge a la nit, perquè entre les 5 i les 8 del vespre estàs atafonat a tot. I la gent a la que fa una mica de solet cap a València corrents o cap al País Basc. Hi ha molts que van també a Bilbao, això, però aquests busquen més fresca que no pas... Jo no crec que es mullin gaire a la platja a la primavera. No,
clar, i Andalusia també deuen baixar...
Andalusia baixen molt, sí. Normalment, la gent de Madrid, que és de Madrid i que no té poble, sempre es queixen. Claro, como tú tienes pueblo, tú puedes irte a Barcelona, pero yo no. I els que es queden aquí, pues, es busquen, per exemple, a l'estiu hi ha molta gent que es fan, en comptes d'un mes de vacances, fan pues, ponts de 4 dies, saps? De dijous a diumenge, durant 3 setmanes o 4, i se'n van a la costa. 3 dies, 4 en un hotel, i tornen. Al juliol, normalment. A l'agost, com que és més car, es queden a Madrid. I a Madrid sí que és... O sigui, això és una punyetera paella, eh? Jo he estat diversos anys que m'he quedat sense vacances treballant aquí, les piscines i poc més. O sigui, és passar calor, el que passa que l'avantatge és el que dic, per exemple, tu vas a qualsevol bar o restaurant amb aire condicionat i estàs sol, perquè no hi ha gaire turisme al centre de Madrid.
Jaume, però igualment al mes d'agost Madrid es deu... Soc la Roser, eh? Lloberes.
Sí, Lloberes.
Al mes d'agost Madrid deu passar una mica com Barcelona, que la gent marxa fora de viatge.
Clar, aquest és el tema. Però clar, a Barcelona tens el tema que et ve molts turistes.
Molt turista. Llavors,
a la gent de Barcelona, si tu estàs, jo quan treballava a Barcelona, vale, doncs a la Diagonal, per exemple, no hi ha gaire gent, però si t'ocorria anar a quedar amb un client al carrer Pelai, anaves sí, de cul. Sí. En canvi, aquí és al revés, com més al centre vas, a l'estiu, menys gent ja.
Menys gent ja. No, Barcelona, a Barcelona és tot l'any, hi ha turisme tot l'any, sí, i sí. Ja pugen de plaça Catalunya fins a l'Eixample, ens estan invadint ja tot l'any.
Jo recordo, abans fèiem bastant amb BlaBlaCar, quan amb la Rosa teníem bastants dies de festa a ella, i llavors jo podia treballar a Sant Feliu, i pues, cada setmana baixàvem i portàvem gent, i era l'hòstia, perquè venia gent de tot arreu d'Europa, i tots a Barcelona. Me'n recordo un que vam agafar, que anava de Marbella, venia a Barcelona, o sigui, va venir a dormir a Madrid, feia la cara a Barcelona per estar 2 dies, que em va demanar a veure què puc fer amb una nit i un dia sencer de visitar perquè me'n vaig a Brussel·les. I els tios venien allà, buscaven... Però, a més, anaven en el camí buscant a l'hotel, hòstia, que aquest està ple, ajuda'm a buscar, i que el juliol és molt complicat, i anàvem pensant hotels i...
Ui.
No, bestiesa, jo el juliol d'agost al·lucinava amb la gent que anava a Barcelona.
Sí, sí, bueno, aquest any ha estat ple tot l'any i continua igual, ja siguin per fires o molt turisme, sí. està a tope. Està a tope.
Al final, la veritat és que importa molt, perquè són calés que et venen,
bueno, són,
i...
Sí.
Home, si són gent respectuosa amb el medi ambient...
Bueno, doncs, això ja és una altra cosa. Ja, la veritat és que a Barcelona hi ha molt turisme low cost de... Jo que visc a l'Eixample, vas al Mercadona i ja els veus. Dius, bueno, sí. Aquests estan en apartaments perquè
sí.
Ja veus la tipologia del que compren, no? Plats de plàstic, sí. Pasta per fer, sí. Coses ràpides, no? I inclús hi ha molt turisme àrab que també es deuen instal·lar en apartaments perquè aquests van a comprar amb les xancletes, que això és molt típic
sí,
dels àrabs,
sí.
Que van amb les Adidas sí. Aquelles, no? I,
sí.
I el pantaló de xandall. I dius, mira, aquests són turistes i ja veus que no parlen, evidentment ni català ni castellà, no? Que sí. Són, parlen l'anglès, però bueno,
tal, passava, ens va bé sobretot pel tema dels quan hi ha l'estiu tots els musicals tots els està ple, o sigui, BlaBlaCar, els autobusos, per exemple, Alsa, jo algunes èpoques agafava l'autobús i tal, perquè ara hi ha quatre companyies, no, tres, bueno, tres més, Renfe són dobles, són quatre companyies de trens d'AVE, no? Però abans no hi havia i l'avió era complicat, i així, llavors agafaves alguna vegada l'autobús. Hòstia, estaven plens tots, cada mitja hora, autobusos plens a la zona, de gent que anava a concerts i tornaven d'empalmada, o sigui, que són gent que van directament al concert o van al festival, mengen 4 entrepans i tornen.
Bueno, ara a Madrid, avui sentia, ara pujant a la de Barcelona, sentia que ara posaven més trens ràpids Barcelona-Madrid amb tres freqüències
sí, al dia d'aquests low cost. Sí, hi ha una altra companyia que ha començat ara, no em recordo el nom, sí, que sí. Aquesta, em sembla que anunciaven a la final de novembre, pues, el típic, una oferta de bitllets de 9 euros. I tant.
Sí, que després no els trobes mai.
No, això no. És cert. Jo a vegades he tingut una llet per la Rosa que necessitava algun bitllet.
De trobar-ho.
El típic que agafes un i et sortia un ave, de veritat, per 25 euros. Dic, hòstia, això és miracle. Però, per exemple, els Hablo, tots aquests així, i el Wigo, des de 8
sí,
euros. I
sí,
sí. La cap de setmana passada vam baixar a fer un treball els meus fills amb uns altres nanos, ni 8 euros, res, 85 de l'anada i no sé quants de tornada. O sigui,
sí, sí, que no.
Però, clar, que hi ha molta gent, hi ha molta gent que ho agafa.
I el cap de setmana, clar, evidentment, hi ha molt moviment. De fet, jo vaig estar mirant aquest cap de setmana per estar a Madrid, i també em costava bastants diners el tren. Bueno, el que hi ha és molta mobilitat en general, no? I això que dius de les llums de Nadal, no sé si Barcelona realment... Sí que hi ha llums, però no sé si es viu tant el tema del Nadal poder com a Madrid, no?
No sé, jo l'any passat vaig portar unes famílies de Madrid pel pont, justament aquest pont que vindrà ara, uh-huh. I van al·lucinar els tios en Barcelona, primer perquè Barcelona és, hòstia, és molt maca i, a veure, els hi agrada, no? Però després també el tema de les llums ho van trobar com...
Més pobre.
No sé com diria. No, com més proper, saps? Com menys desgravat, menys... Ah. Aquí a Madrid a vegades ho veus tot molt, molt bèstia, no?
Ja, no vinguis jo... aquest any que està tot Barcelona amb obres, hi ha més obres que llums.
Avui estàvem fent en el programa un estudi de la quantitat de carrers d'obres que hi ha. Aquí em sembla que hi ha 5.000 i escaig carrers, hi ha gairebé 2.000 que estan amb... El resum era que les empreses de construcció de carrers, quan sí, arriba l'any de les eleccions, no paren ni de dia ni de nit, saps?
Molt bé.
Bé, com que avui...
Els interessen els vots, home.
Escolta, com que avui tenim que hi ha un col·laborador que és metge i no, és molt educat i no vol molestar, però suposo que et faria una pregunta que no la fa ell, però la faig jo. Com està la sanitat a Madrid? Que sembla que capeta.
A veure, la sanitat de tot Espanya aquesta setmana he tingut casualment tres dines i ara dos sopars amb temes mèdics tots i ara he estat amb gent de tot Espanya d'Albacete, de Galícia i tots es queixen del mateix. Aquí a Madrid hi ha un tema més polític, efectivament, falten metges. Les dades que donaven l'altre dia diu que es faltaran els pròxims sembla que són 10 anys 180.000 metges a tot Espanya. I cada any marxen 2.000 a l'estranger dels 3.000 i pico que surten, no? És a dir, que no hi ha metges. I llavors el tema està en que, clar, tu pots tenir molts sanitaris, pots tenir molts infermers, pots tenir gent de... Però al final qui signa la recepta és un metge. Què passa? Que a la sanitat pública, per exemple, estan pagant aquí de promig, em sembla que són 30.000 bruts quan entren a l'any. I pots arribar a 100 i pico mil, no? Esclar, quan tens 10 trienis o 5 trienis, doncs guanyes més diners, però d'entrada els tios marxen, no? I no troben metges. Aquí hi havia una història que hi havia uns centres d'emergència que es creaven en els... per exemple, com a Sant Feliu, el cap de Sant Feliu, doncs dius, un centre d'emergència 24 hores, com el de Caldes, no? N'hi havia, em sembla, 30 i pico oberts. Quan la pandèmia els van tancar, i ara els volien reobrir, i en comptes de 30 i pico 40, volien obrir 80. Clar, el problema és que no hi havia metges pels 80. Van dir, doncs posarem pantalles d'ordinador, clar. O sigui, tu... Per anar a un metge i que hi hagi un tio amb una pantalla, doncs ja et quedes a casa. M'entens? I llavors, clar, doncs va haver la polèmica, les manifestacions, ara estan negociant obrir només els 38 que hi havia abans, fent uns horaris perquè també molts, per exemple, pediatres es queixen, a mi em toca sempre fer guàrdia a la tarda, que és quan els nens surten de l'escola, jo tinc fills i no puc combinar-me. I ara estan negociant, doncs, fer, per exemple, un dia al matí i un dia a la tarda, que tothom pugui, més o menys, treballar i també tenir família, no? Però, bueno, aquesta cosa al final s'arreglen. Fa falta calés i fa falta imaginació.
Sí, bueno, la Lluís ja ho diu, de Madrid al cielo, passant per l'enterra morts.
Sí, bueno, et diria que avui mateix m'han enviat de Barcelona també a no sé quin hospital, que també estaven així saturats, i això passa tot arreu. I amb aquestes coses, a la política, hi ha molta gent de Catalunya i molta gent de Madrid que envien missatges d'aquests contraproduents, i jo sempre, a mi el Drogo m'ha ensenyat a analitzar-lo tranquil·lament, no? Jo busco metges experts a nivell nacional i internacional i em diuen que el problema és no només Espanya, sinó Itàlia, o sigui, al sud d'Europa, per un motiu clar, un metge que aquí cobri 30.000, a Suïssa cobrarà 60.000 i a Anglaterra 70.000. També és veritat que allà pagarà el doble de pis i de menjar i això, però quan un vol començar a funcionar, doncs vol guanyar calés. I en aquest cas tenim un problema seriós a Espanya, perquè estan sortint molts metges que són 6, 7, 8 anys de carrera, que estem pagant tots, perquè la carrera al final costa 6, 7 mil euros per any, i se'ns en van. Mira, una proposta que va fer un senyor aquí del grup Andersen, estava explicant, diu, una proposta molt semblant a la que es fa als Estats Units, no? Que es diu, a tu t'han pagat la carrera i tu ens has de tornar el crèdit. Doncs aquí, t'has de tornar el crèdit és dir-los, quan surts de la carrera, a fer un contracte de 5 o 10 anys en plantilla i has de complir-los. I llavors, si vols, marxes. Què passa? Que si tu, quan tens 25 anys, et quedes aquí, o 27, fins als 37, és possible que ja hagis tingut família i tot i ja no vulguis marxar. Però clar, diu, a veure qui és capaç, quin conseller de cap comunitat autònoma o quin govern és capaç de posar això. Perquè els sindicats se li tiren enrere.
Molt bé, Jaume. Jaume, què trobes més...
T'has embossat.
Et volia preguntar a l'Àngel, que s'ha enllogat, pensant en el bocata de la mare, a veure si havies menjat algun bocata de la mare.
No, el bocata me l'he menjat jo. No, volia preguntar què trobes a faltar més aquí a Madrid d'aquells concerts que fèiem a la Poncella. I ara la Rosita m'està mirant pensant... trobarà a faltar els Pastorets? Hi ha alguna cosa aquí a Madrid que s'assembli als Pastorets?
Nosaltres quan anem sempre anem a Sant Feliu i ens agrada, i ho trobarem a faltar, i a la que tenim 3 dies seguits anem a Sant Feliu. Llavors trobes a faltar, per exemple, jo sóc un tio que no sóc de platja, la Rosa em porta obligat a la platja, quasi emmanillat, i en canvi quan vaig arribar a Madrid el primer que trobava a faltar era la platja, fixa't tu. I quan quedava a Barcelona, quedava en algun restaurant al mar. Quan a mi no m'agrada la platja. Però, dius,
però el Manzanares no té sorra, el Manzanares, a part d'aigua?
El Manzanares no t'hi pots banyar, no.
No?
No, però bueno, però és veritat que... A veure, jo, per exemple, per la meva feina, era el mateix a Madrid, a Barcelona que a Madrid. Jo treballava a Barcelona, en les mateixes empreses, parlava amb els mateixos proveïdors, els mateixos clients, i faig el mateix, és la mateixa feina. L'única cosa, doncs, que els polítics es diuen diferent i les empreses, el director es diu diferent, però al final és el mateix. Amb l'hostaleria, per exemple, doncs jo he fet reportatges a tota Espanya, en el qual viatjava molt i sudava molt. Sempre trobes a faltar on tens la teva família. Llavors, a la que pots, tornes, no? Trobo a faltar Sant Feliu molt, trobo a faltar la platja cada cop menys, però, bueno, és veritat que quan quedes a Barcelona intentes quedar sempre a la platja, doncs, pel tema del mar, però et dic, no, a mi no m'hi trobaràs banyant-me gaire, però sí que m'agrada estar allà. I la resta, doncs, els Pastorets i el dinar de Nadal, doncs el disfrutem a Sant Feliu sempre que la Rosa la deixi lliure, que de moment sí, i la resta, doncs, el que puguis. A l'estiu, per exemple, home, es troba molt a faltar, perquè estàs aquí... Mira, aquest juliol de 40 graus no baixaves cap dia. I trucava i el sogre, no, aquí estem a 30, 20 i tal. Joder, quina enveja, saps? Però, bueno, has d'aguantar la calor i fer el que puguis.
I de la Covid ja no se'n parla més?
Un poquet. Aquí estan amb el debat dels transports, perquè quan tu vas en un avió... Si la companyia surt d'aquí d'Espanya, els obliguen a portar la mascareta, si ve d'un altre lloc, no. L'altre dia va haver una paradoxa, unes noies que marxaven un concurs de ball a Estats Units. De sortida no havien de fer cap prova, però d'entrada no podien entrar a Espanya, a Madrid, al cap de 8 dies, si no portaven no sé quines proves fetes i no sé què. Hòstia, això és una parida. És a dir, al final el Covid va tot arreu. Però aquí... Jo, per exemple, som molt prudents, la Rosa i jo, portem la mascareta, perquè jo em veig, segurament, ara amb 150 persones, vinc d'un dinar amb quasi 20 més, vull dir, al final veus molta gent. Jo intento posar-me la mascareta sempre, no? I la Rosa també. Però la feina meva són quasi 200 tios, i ens la posem 3. I al final, què passa? Que quan agafes el bitxo, doncs l'agafes. És millor evitar-ho. Jo soc dels que prefereixo evitar-ho, però... No es parla gaire, no, del Covid. En els transports t'haurien de posar-te la mascareta, però cada cop hi ha més gent que no se la posa. I els mires malament i et diuen, mira, escolta, ja estic fart d'això, ja estic vacunat i fora. La gent, quan estem fotuts, de seguida busquem solucions i diem que serem millors i que es cuidarem. I a la que estàs una mica bé, passes de tot. I això és en general.
I l'any que ve, amb l'any nou, doncs fem moltes prometences que al febrer ja no se'n fa cap.
Ara, per exemple, hi ha un brot de bronquiolitis molt salvatge pels nanos petits, els bebès, que estan els pediatres dient que és possible que el tema de la mascareta hagi fet que alguns nanos de... sent nascuts durant un any o dos, no l'hagin agafat i ara ho agafin més. Pues, bueno, i al final pues, protegeixes el teu fill perquè és el teu fill, però tu no portes. Jo veig gent que va amb el nen allà molt protegit i ells van sense mascareta a dintre d'un autobús. Dic, hòstia, és que si l'agafes tu li pots passar el nano, no? Però, i a l'hivern, per exemple, és més normal que es contagi el Covid. Cada any ha passat, a l'hivern arriben noves onades de Covid. Però la gent passa ja. Fins que et trobis fotut a l'hospital i dius, ah, oh, mira, pues ara m'ha tocat a mi.
Molt bé. Bueno, doncs,
hem d'esperar que l'any que ve sigui una miqueta millor.
Sí, això sempre ho esperem.
Que a nivell econòmic no es fotin gaire garrotada, que sembla que la cosa no pinta massa forta.
Pinta gaire bé.
A nivell d'Europa sencera.
Sí.
I que el Covid ens respecti i puguem treballar i guanyar-nos la vida, més o menys. I que es puguem anar veient a Sant Feliu quan estiguem tots allà.
I puguem guanyar cèntims per pagar la calefacció.
Això també, sí. Hòstia, les faves que foten aquí a la calefacció són tremendes. Ara hi ha molta gent que estan tornant a buscar, ara busquen estufes de pèl·let. I dic, a veure, si
el també els han apujat,
també s'ha apujat,
Els sí, han apujat.
Sí. A l'estiu estàvem parlant al poble a Burgos i deia, no, tot s'han exagerat. I ja parlaven de que duplicaven el preu. Clar, si tu tens pèl·let i te'l compren el doble, el vens el doble
de preu. Sí.
Però el tema és tant que en els pobles encara, però en una ciutat, si comences a posar estufes de pèl·let, al final també contamina. I també és perillós.
Ja, ja.
Sí, estan traient el carbó. Aquí estic ara passant per un carrer de Madrid que encara hi ha comunitats de veïns que tenen estufes d'aquelles antigues de carbó. Que els obliguen a treure-la, però com que amb el gas al final els costa caríssim, doncs estan tirant de pèl·let. I dius, pues, pràcticament treus fum igual i cremes llenya igual, encara que sigui una llenya més concentrada. Saps?
El pèl·let s'ha pujat el doble aquí, eh?
Clar. Oferta i demanda. És oferta i demanda, al final...
Sí.
Però ara estan fent aquestes descomptes. L'altre dia va arribar la meva companyia, que em sembla que descompten a l'IVA fins al 5% i no sé què més. Bueno, al final... La fava te la foten igual, perquè veus allà... Import del Real Decret. Comprem el gas a 80 i si el gas està a 180, els altres 100 els cobren els que estem pagant la tarifa oberta, que no és tarifa regulada. Amb la qual jo la factura la noto igual que l'any passat. Fotudíssima.
Bueno, això que dius tu, Jaume...
La solució és engegar la calefacció un parell d'horetes i llavors tapar-te amb una manta.
Això que dius tu, a veure si l'any que ve tot es millora.
Ja serà difícil.
Veure, esperem, jo crec que hem d'aguantar, la guerra d'Ucrània encara aguanta i jo crec que això ens farà patir una mica més, no? Ahir estàvem amb uns temes d'agricultura ecològica i dient, estem ara patint molt, per exemple, pels tots els temes de cereals que venen, tots els temes d'adobs que es compraven químics i tal i que ara són molt més cars, amb la qual cosa calculen que passarem 3-4 mesos magres, que tot serà una mica més car i que haurem de patir més sobretot per la calefacció. Alguns diuen que a partir del maig la cosa millorarà. Si hi aguantem, i a veure si a l'estiu estem ja més bé.
Bueno, Jaume, escolta, si hi ha guerra a Ucrània teníem més bé, perquè els pagesos de Sant Feliu fa anys que deien que Déu ens doni pluja i sol i guerra a Sebastopol, i Sebastopol és per allà. Perquè el blat i l'ordi se pujava. O sigui,
a Sant Feliu ara estem fent blat, no?
No, però bueno, abans en feien.
Pues mira, per Castella hi ha quantitat de terres ermes que amb les subvencions aquestes que es donaven els sortia més a compte deixar-ho en barbetxo, que es diu, deixar-ho sense conreuar, i ara es donen compte que han de començar a treballar. I ara qui s'hi posa? Ningú.
Ja no saben on tenen el xapo.
Exacte. I tampoc volen doblar l'esquena, ni volen comprar tractors. Diu, va, doncs ho comprarem a fora i ho vendrem al preu que puguem.
Molt bé, Jaume.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies
per la col·laboració.
Molt benvingut, Jaume. Continuarem, Vinga,
fins una altra.
Que la temporada encara serà llarga, va. Vinga, bones festes.
Bona tarda.
Adéu.
El Jaume de Madrid.
Del tema mèdic?
Sí.
Bueno.
Estem en l'aire, Dic, no, continueu, però estem en l'aire. Oi, senyor Control? Hi ha un llum vermell que ho diu.
Què volia saber?
No, a veure què opina ell.
L'opinió d'un metge que tenim aquí, molt bo.
A veure, el tema mèdic en general, o sigui, ara allò de Madrid està cridant l'atenció perquè amb el fons també està barrejat amb una cosa de política, perquè la presidenta és més que un club i lògicament pues, hi ha una cosa política pel mig. Però amb el resto del país hi ha els mateixos problemes. O sigui, hi ha la manca de metges, hi ha una situació concreta que en Catalunya és bastant diferent del resto, que aquí la situació s'està aguantant perquè hi ha moltes persones que tenen segurs privats. I llavors s'utilitzen habitualment el segur privat perquè és més ràpid quan és una cosa no complicada. Tots estem d'acord que quan tens una cosa complicada és millor anar a una pública. I jo sou metge i ho dic públicament perquè és així. O sigui, si tingués fer un trasplant de cor, m'ho faria amb una residència, lògicament, de tipus públic. Però el problema s'arrossega des de fa molt de temps. I, per exemple, el que estava explicant abans, si un home, per operar-se, es calcula que en les comunitats de Catalunya i Aragó, per segons quines intervencions, pots estar una espera de 6 mesos. Això, una intervenció que sigui, no sé, sense perill de la pell o qualsevol cosa, cuidar-lo amb la pell, que hi ha molts melanomes.
Les catarates, no?
O una pròtesi.
Bueno, però lo que estava a l'exemple que ho vaig viure jo d'una persona que coneixia. Un problema de pròstata, no podia orinar i l'operació portava una sonda i l'operació ja portava 2 mesos d'espera i no sabia quant de temps tenia que esperar. Això és un fallo del sistema. Quan arribes a això és que el sistema no funciona. I el tema és que tenen que donar-se compte que si tenim la sort de que tenim una infraestructura hospitalària molt bona i tenim també la gent que té una cultura de que ha tingut, perquè aquí les societats privades funcionen des de fa moltíssim temps, hi ha parts d'Espanya que no havien funcionat, hi havia les Iguales o aquestes coses en els pobles, però és que era, i no podien fer una altra cosa, però era a nivell d'un poble, o sigui, vull dir, i de coses de, entre cometes, d'un metge de capçalera que feia les coses més ràpides que tenia que fer. Però estem parlant de medicina en general. Si tenen aquesta infraestructura i tenim per una part la pública i per una part la privada, es tenen que entendre. Perquè vull dir, el que no pot ser tampoc és que vingui la grip i que estiguin en cues amb l'hospital, perquè hi ha gent que necessita fer-se una visita i que no hagi ni habitació i que estiguin en un passadís i moltes vegades no hi ha llit i acaben en una cadira de rodes una persona que està a 40 de temperatura. I això és cada any. Amb el Clínic, a Valle d'Hebron, a Bellvitge, etc., són residències que s'omplen perquè quan hi ha la passa de grip i és cada any, perquè clar, diguessis hem passat la Covid, sí, la Covid ha sigut una cosa extraordinària, però afortunadament sembla que estem en la fase de superació, però és que la grip ve cada any i concretament mentre durava la Covid no havia grip,
anàvem amb mascareta, no?
És que això és una altra cosa que s'ha de plantejar, o sigui, el servei públic o quan hi ha aglomeracions, si continuen les malalties respiratòries, s'ha de plantejar si realment la mascareta continua.
Ja.
Però té que donar una normativa.
Però una carrera tan important com és tindre que ajudar la gent a curar-la, ajudar-la tal, jo he sentit que a Portugal estan molt més ben pagats que a Espanya. Com pot ser?
T'ho puc dir. El meu nebot i fillol és traumatòleg i treballa a Porto. Ell, la seva dona també és metge, és oftalmòloga, i havien fet el MIR portuguès perquè el MIR espanyol aprovaven, però no tenien l'especialitat que volien. Li donaven medicina de família, no els agradava, i llavors van fer el MIR portuguès. Van fer el MIR portuguès, es van aprovar, estan allà, guanyen 1.000 euros més cada un que comparats amb els d'aquí.
Que aquí. És absurd. Però és així.
És la llei.
Sí. Bueno, que tornem a néixer això, els farem metges per Portugal, no?
Aviam, abans d'acabar, voldria fer una petita enquesta. Avui m'ha dit la Rosita que s'havia vacunat del
sí,
Covid.
Sí, Covid, sí.
Maria, tu t'has vacunat?
No, a la quarta no, li porto 3.
Joan?
Jo la quarta ja la porto fa temps perquè jo teòricament sóc una persona de risc.
Rosita? Ai,
Roser.
Jo per edat encara no me la puc posar, però quan es pugui
posar...
No, quan es pugui posar aniré segur a posar-me-la.
Lluís?
Jo estic vacunat de tot el que m'haig de vacunar.
O sigui, que tot, no t'has vacunat.
Que sí, de tot. Jo no sé,
la grip també.
La quarta... De...
M'han pogut vacunes per aquí, per allà, indicions per aquí.
O sigui, no ho saps si...
No saps ni quines vacunes porta.
Aviam, aquest departament no porta la meva senyora. Ens hem d'anar vacunant.
Ell es posa bé allà...
I tu, Àngel?
I el punxer.
No, jo t'ho pregunto una, tu, Joaneta.
Jo en tinc 3, només, de moment.
3, doncs mira, jo també. Ho estic...
Doncs, bueno. Escolteu, si no porteu la quarta d'aquí 15 dies
no.
Amb hi havia l'opció, amb mascareta, eh?
Ara hi havia l'opció de posar-te la quarta del Covid o bé la de la grip.
No, molt bé, aconsellaven les dues.
Jo només m'he posat una.
Bueno, Rosita,
ha sigut prou important, no?
Adéu-siau, que s'acaba el temps.
Vinga. Ja pots donar el dol per despedit.
Va, adéu-siau.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu.